seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Força poc habitual a les sales de concert. De fet, força poc habitual a tot arreu, perquè fins i tot, per desgràcia, no s'han conservat moltíssima partitura. Bé, i no qualsevol llaüt, i no qualsevol peça per llaüt. De fet, estem parlant de l'arrencada, la setmana passada i algun dia hi vam insistir en això, però és cert, aquesta arrencada d'any, que sembla que has parat un parell de setmanes per arrencar, però que arrenca carregadíssima de coses, si més no, en l'àmbit, sobretot, de la música clàssica. I un exemple claríssim és aquesta integral d'obres per llaüt de Johann Sebastian Bach, que s'han proposat de presentar al Palau de la Música Catalana i que, evidentment, doncs, presentaran. Vull dir, clar, si s'ho proposen és perquè ja ho tenen tot lligat. I que comença justament aquest 25 de gener, és a dir, dimecres, a 8:45 del vespre, al Petit Palau, la música de cambra, la música clàssica, aquest tipus de música requereix aquest format més petit. Bé, el requereix o altres raons, però sí, en part el requereix molt. Integral de peces per llaüt que comença amb un concert del llaütista Thomas Dunford, un llaütista que està catalogat com un dels virtuosos de l'instrument. Instrument que, com us dèiem, i no descobrim la sopa d'all, és un instrument, diguéssim, de l'àmbit, diguéssim, de minories, no? Minoritari en el panorama de la música clàssica. És més, si un diu Johann Sebastian Bach, immediatament el que et ve al cap probablement són peces per a clave o per orga, no? Bach com a organista es veu que era la rapera parlant en plata, o fins i tot violoncel o el cello, ja em sortirà, però no penses pas en llaüt. De fet, la producció de Bach és minsa i motiu de controvèrsia. Vaja, hi ha moltíssims estudiosos que porten anys i anys donant-li voltes a la cosa de si havia escrit per llaüt o no, o si... Bé, el cert és que segurament no, sí que va escriure per llaüt, perquè alguna... O sigui, evidentment per llaüt, perquè algunes peces hi ha, com una de les que hi ha en aquest concert, no?, la número de catàleg 1011, que té una dedicatòria al manuscrit que diu «Pièce pour la lutte de Monsieur Schuster», és a dir, que estava dedicada a un senyor que no està clar qui era, però sembla ser que era un llaütista. Set peces, set partitures per llaüt s'han conservat de Johann Sebastian Bach. I algunes, i ell mateix va donar la clau de com fer-ho i va obrir la porta que es fes, són transcripcions de peces per altres instruments, com això que estem escoltant de fons, que és la famosíssima suite en sol major, número de catàleg 1007, que és, de fet, la primera de la sèrie de les 6 suites per violoncel. Unes peces que, com tots segur sabeu, i vaja, estan al llibre de capçalera, que tots hauríeu de començar a llegir immediatament. Pau Casals la va redescobrir, se la va trobar en una llibreria de vell, va veure que allò eren peces de Bach, va ser ell qui la va tornar a presentar al món. Una altra de les peces que serà en aquest concert del dimecres al Palau de la Música Catalana. Sí, concretament és la 40 de la mateixa suite. Debilitats que té un. Bé, ja que hem encetat, ja que hem obert una mica la llauna dels cucs i he dit totes aquelles coses, que si els estudiosos, que si no era, si era incert que Bach hagués escrit per llaüt i tal, la clau de volta de tot això és concretament el fet que algunes de les partitures per a llaüt de Bach demanen notes, per dir-ho ràpid, ras i curt, a les quals els llaüts de l'època no hi podien arribar. Per la qual cosa, imagineu-vos doncs, tot el sidral que s'ha girat a l'entorn. No? Hi ha qui diu que en realitat estaven escrites per un instrument de l'època que era com un clavecí, però amb corda de tripa, que es deia lautenclavier. Bé, en qualsevol cas, i sigui com sigui, han quedat catalogades i són fantàstiques peces per llaüt les que se sentiran el dimecres a 8:45 del vespre al Palau de la Música Catalana. Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
Tema que porta per títol L'apartament. L'apartament és una peça, és una cançó de Pantaleó i que dona obre pas, obre la porta i dona títol al seu segon disc. Un disc que acaba d'aparèixer, està a Calantó, acabat de sortir. Abans era a les premses, ara no sé, s'escalfen els bits, no ho sé. Bé, la qüestió és que en un any i mig de vida, Pantaleó està donant mostres d'una evolució ràpida, contundent i sòlida. Un any i mig de vida només, sense comptar, evidentment, els primers passos que no sap massa bé on ficar, perquè Pantaleó és un grup que neix a partir de l'embrió de la voluntat o de l'eix estel·lar que representa Gerard de Pablo. Gerard de Pablo, que és la veu del grup i que d'alguna manera hi és des de l'instant zero, des de just abans del Big Bang, aquell moment tan guais, doncs patam, allà estava Gerard de Pablo i el seu entorn es va cristal·litzar aquesta realitat que es diu Pantaleó i que, insistim, només en un any i mig de vida dona ara el seu segon LP, el seu segon llarga durada a llum, i sona realment interessant. Aquest punt, o després d'aquest punt i a part, és quan tots els crítics musicals comencen a desplegar aquell vocabulari florit en què es fan directament pols intentant descriure com sona una música. Bé, és un exercici interessant, jo no m'hi ficaré gaire en qualsevol cas, el que sí és cert és inevitable de destacar és que hi ha una evolució des del primer, clar, només són dos discos, però des del primer, aquell Reina Victòria de l'any 2015, aquest apartament, hi ha una evolució que es veu, hi ha una cosa més treballada, hi es nota un pes instrumental i del ritme molt més gran, etc. Però a mi, sobretot, hi ha una cosa, digueu-me, deu ser per cosa de l'edat, que em crida molt l'atenció i que, a més, em plau sobremanera el fet que ni ells mateixos no ho passin d'esquillada, sinó que ho diguin obertament. I és que hi ha molts moments en aquest disc en què un té com una mena de pum, no de déjà vu, però sí com hi ha alguna cosa que no saps per què et retorna aquell so, no sé quin detall exactament, de l'univers dels Beatles. Com pot tu Tot i que aquesta presència de sintetitzadors que ho embolcalla tot, aquests instruments polits, gairebé afuats, aquestes guitarres, hi ha molts moments en què et recorden, et fan venir al cap el so de Beatles o fins i tot de l'Electric Light Orchestra. Us en recordeu? Només els que teniu una certa edat i a lo millor fins i tot ara mateix esteu pensant vaig amagar aquell disc, però si no el troben es pensarà que no... Doncs sí, hi ha moments en què Pantaleo sona una mica això, sense que arribi més enllà d'una mena com de referència, de llambregada, de no sé què. En qualsevol cas, aquí està. Insisteixo una vegada més, perquè sentint com sona de sòlid, de perfilat, de directe, de, no? De, és un so que sap exactament on va. Es fa estrany que sigui un grup només amb un any i mig de vida.
Eren quarts de set.
El disc està pensat, ells mateixos ho diuen i insisteixen en entrevistes, en reportatges i tot, ho llegireu a tot arreu, que és un disc que l'han pensat per l'escenari, per la qual cosa ja ens podem imaginar que hi haurà gires, hi haurà actuacions per tot arreu. En qualsevol cas, aquí el teniu, és nou, és a la venda, és el nou disc de Pantaleo i es diu L'Apartament.
Descuida la imatge que m'adorms als braços, casa petita i barca i peus descalços, i peus descalços, i peus descalços vora el mar.
I ara, un altre toc de cultura.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Quina millor manera de començar aquest espai, de fet, quina millor manera de començar qualsevol cosa que amb una obertura, no? Per això estan les obertures, per obrir, per començar. En aquest cas, ni més ni menys que l'obertura de Lohengrin, del senyor Richard Wagner, i que avui portem aquí a col·lació, no sabia on col·locar aquesta paraula, sempre m'ha fet gràcia, a col·lació, perquè el divendres 27 a les 9 del vespre, graveu-vos bé aquesta data, perquè ara ve una bomba en el que diré, teniu a l'auditori ni més ni menys que Valeri Gergiev, el director que per molts afeccionats, gent que passava per allà, crítics i crítics saberuts, és el millor director del món, Valeri Gergiev. I no ve sol, sinó que ve acompanyat de la Simfònica del Teatre Mariinsky, que és l'orquestra que ell dirigeix habitualment. I amb més gent. Ho dic així en general perquè d'entrada us estic dient que el divendres teniu això que ara us explicaré, que és un concert a l'auditori que porta per títol Tristany i Isolde, nom operístic, perquè la major part del concert està dedicada precisament a aquest títol de la producció de Wagner. Però Gergiev es prodigarà més, ja que és aquí i ha dit, calla, farem unes quantes coses. Us n'anirem parlant. Vingut sol en Gergiev. Ha vingut, ni més ni menys, que acompanyat per tota l'orquestra simfònica del Teatre Mariinsky, que són uns quants, jo no els voldria haver de pagar pas una ronda de res, són molts, ja us ho dic ara, però a més ha vingut amb solistes, amb cantants destacats, entre ells George Lee, un pianista que és qui es farà càrrec, entre d'altres coses, d'aquest concert número 1, de Franz Liszt, que forma part del programa que ja us avanço ara, que és un programa en el qual, vaja, té uns aires molt germànics, amb permís del senyor Liszt, però la resta té un toc molt germànic, perquè té l'obertura de Lohengrin, que escoltàvem abans, després hi ha un Salomé de Richard Strauss, un fragment, i després ve tot el gruix del concert, que és el que li dona nom, que són diverses peces de... De fet, el tercer acte sencer de Tristany i Isolda. Us he dit que un fragment de Salomé, ja us ho acoto, perquè, clar, un fragment de Salomé pot sortir aquí amb el cap tallat o abans? Bé, no, ella no. És concretament això que escoltem, és l'escena final de Salomé, el que han triat per aquest concert els mestres o el director Gergiev o qui hagi triat el concert. En qualsevol cas, això que sentiu és el que sonarà just abans de... Això que estàvem dient que era el plat fort, ni més ni menys que tot el tercer acte de Tristany i Isolda, amb les veus de Mikhail Bekva, ni més ni menys tampoc, el tenor i la soprano Eva Marie Vesbrek. O sigui que tenim Tristany i Isolda de luxe, orquestra fascinant i el millor director del món. Aviam qui és el maco que diu que no paga la pena. Ja sabeu de què va Tristany i Isolda, i si no, bé, jo ja us ho dic ara, no sóc un gran, com us diria, admirador dels llibrets de Wagner, ja sabeu que se'ls va voler escriure tots ells, i sincerament potser si hagués fet com la majoria de compositors d'òpera i els hagués donat a gent que s'hi entén, com diuen el meu poble, haguéssim sortit ben parats. En qualsevol cas, el que s'hi va fer molt i amb molta afició Wagner va ser treure material de llegendes germàniques d'aquelles que li agradaven tant, estirar d'aquí d'allà i confegir després uns llibrets llarguíssims, complicats i plens de drama i de tragèdia com és aquest Tristany i Isolda, que, repeteixo, dona nom al concert, es diu Tristany i Isolda, Orquestra Simfònica del Teatre Mariinski, i que tindrà lloc a l'Auditori el divendres a les 9 del vespre.
I ara, un altre toc de cultura.
Ara us estareu preguntant, per què aquest paio ens posa això que sona tan malament? Doncs per diverses raons. Una, sobretot, és perquè és exactament un fragment del que us vull explicar, un concert. I és exactament aquest, perquè vaja la mateixa gent, la mateixa sala. Això està enregistrat d'aquesta manera, jo diria que casolana, i si no, que em perdoni qui ho ha editat, si és que ell pretén que això no sigui casolà, perquè la qualitat... Bé, és igual. Això està enregistrat a la sala 2 de l'Apolo. Ells en diuen la 2 de l'Apolo. Ja sabeu on és l'Apolo, no? Allà el paral·lel, que ja sabeu on és el paral·lel, no? Entre Plaça Espanya i les Drassanes, ja sabeu on són les Drassanes. Bé, és igual. Bé, doncs a la 2 de l'Apolo. I els que sonen, encara que realment estan molt pocs dBs per sobre del soroll de fons, però estan sonant... Són, bé, de fet hauria de dir és, amb més propietat. Primera el singular, tot i que va acompanyat per molts músics, The Missing Leech. The Missing Leech, no, a mi m'he jurat a mi mateix i no sé per què me n'hi vaig de cap, no? Que no em ficaria al jardí d'intentar traduir aquest nom, que és tan curiós, perquè és slang, una frase feta en anglès que significa una cosa que no ve al cas. Però és el nom... tot així tan rimbombant, i que, de fet, si busqueu The Missing Leech, és curiós que us apareixerà una entrada a la Wikipedia, però a la Wikipedia en anglès, la qual cosa torna a fer la cosa així com tal, però en realitat és el nom, l'àlies, el nom artístic d'un senyor que es diu Maurici Rivera, que és de Sant Joan de Vilatorrada, vull dir que d'aquí al costat i això, i que és músic, i que... així, d'aquella manera, com no sabria que potser molts al principi no ho van pronosticar, ja celebra amb aquest concert que farà l'Apolo 10 anys de carrera. Com celebra un músic, encara que sigui anti... moltes coses, que ara us ho explicaré, anti-músic, anti-tal, 10 anys de com celebrar el desè aniversari? Doncs amb un concert. Això ho fan els músics tot arreu del món. I així ho farà The Missing Leech a la sala 2 de l'Apolo, com us deia abans, a la 2 de l'Apolo el dissabte a les 8 del vespre. Per cert, aquest és un d'aquells concerts que a mi m'agrada molt d'anar posant pinzellades de tots colors aquí, i m'agrada molt posar-ne de coses molt baratetes o gratuïtes, entre 6 i 8 euros l'entrada, o sigui que déu-n'hi-do, 6 o 8 euros que us donen, us franquegen l'accés a allò que en deien fa molts anys de Wild Side, us en recordeu? Take a walk in the wild side. Passeja't pel lloc fresc de la vida. No és ben bé fresc, però sí que és antitot, és marginal. Ell s'hi situa, s'hi defineix, s'hi autoafirma, aquest cantant que es diu, que es fa dir The Missing Leech, i que és tot menys una estrella de rock, perquè d'entrada es defineix com anti, no? Anti-folk. I si li preguntes una mica més perquè t'acabi d'escatir això per dir que aquest terme ja funciona a altres bandes de l'oceà Atlàntic, ells et diu que és anti-stardom, anti-estrella, anti-tot. Aquest músic de Sant Joan de Vilatorrada, perdoneu que insisteixi, no sé si li farà gràcia o no, funciona ben bé al marge de tot el que seria els circuits comercials, fent ben bé la seva, i ho fa des de fa molts anys. És a dir, a mi, al llarg de la meva... ja són molts anys de dedicar-me a coses, m'he trobat amb molta gent, amb molts músics o pretesos músics així, que estaven desesperats perquè ningú no els editava un disc. Bé, a The Missing Leech ningú no li ha editat el disc. Se l'ha editat ell. És un amic inseparable d'aquest concepte americà que es diu Do It Yourself, fes-t'ho tu mateix. D'aquesta manera ha creat fins i tot un petit segell que es diu el Mamut Trassut i s'ha fet els concerts per les vies de MySpace i coses així, i amb aquest sistema ha trepitjat pràcticament tot el món. The same shit everywhere. Si bé és cert que entre el material que ha editat i que és a la venda i que trobem centenars de canals de difusió, sobretot digitals a internet, hi ha tot tipus de qualitats, també és cert que ha fet més de 700 concerts arreu del món, entre llocs tan remots com Nova Zelanda, en aquests 10 anys de carrera, que ha talonejat artistes molt importants i que habitualment acompanya també artistes molt destacats, a banda de la carrera en solitari, insistim. Si el voleu veure en directe i descobrir què s'hi amaga allò que ells en el seu lloc web i tot això anomenen sota bosc, és a dir, el lloc marginal, la wild side de la música, ho sabeu, no? Us ho he dit. A la 2 de l'Apollo, el dissabte, a les 8 del vespre.
Aquells records tan grans que vam compartir plegats. L'enyorança sempre es mostra sense avisar. Eres molt bona persona, d'aquelles àvies que es recorden. El teu marit era ideal, tot un senyor d'aquells com cal. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Us trobaré a faltar, us trobaré a faltar, us trobaré a faltar. Aquells records tan grans que vam compartir plegats. L'enyorança sempre es mostra sense avisar. Eres molt bona persona, d'aquelles àvies que es recorden. El teu marit era ideal, tot un senyor d'aquells com cal. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Us trobaré a faltar, us trobaré a faltar. Us trobaré a faltar, us trobaré a faltar, us trobaré a faltar.
I ara, un altre toc de cultura.
Efectivament, els més llestos de la classe, ja veig allà al fons que aixequen els braços, és, tal com esteu dient, la quarta en do menor opus 43 de l'amic Shostakovich, això que està sonant. Aquesta setmana ja us hem parlat en una altra ocasió d'un concert de Valeri Gergiev, el megadirector, el director aclamat, considerat el millor del món, que corre per aquí a Barcelona i que farà uns quants concerts, ja us ho vam dir això també, ja que és aquí, aprofita i fa unes quantes coses. Avui us tornem a parlar de Gergiev, de la seva orquestra, la Simfònica del Teatre Mariinsky, i a més de la OBC, és a dir, mega orquestra, suma d'orquestres, totes juntes per aquesta monumental sinfonia, la Opus 43 de Shostakovich, a l'Auditori el cap de setmana, és a dir, dissabte a les 7 de la tarda, diumenge a les 11 del matí. La quarta de Shostakovich, segona oportunitat aquesta setmana per veure Valeri Gergiev, per escoltar, per veure la acció i la seva orquestra del Mariinsky. Si no, doncs ja sabeu, cop d'avió i a Sant Petersburg, que és on para aquest home, fa una mica més de fred i fa una mica més difícil d'arribar. La línia 9 no hi arriba, malgrat que ens diuen que arriba molt lluny, però no hi arriba. Però bé, bromes a banda, dissabte i diumenge, i si no ja sabeu que divendres també hi ha una altra cosa que us hem explicat un altre dia. Bé, la quarta de Shostakovich, una mena de catedral descomunal de la música, una de les peces capdals del segle XX, una, jo anava a dir ara animalada, perquè em sap que em venia al cap, perquè realment l'aparell musical que requereix aquesta sinfonia és, doncs ja us imagineu les dimensions, la Simfònica del Mariinsky i la OBC, totes juntes, per fer-la. I una sinfonia que, a més, té, porta molta història i no pas molt bona, carregada a les espatlles. És una sinfonia que Dmitri Shostakovich va compondre entre el 1935 i el 1936. És a dir, que pels que sou raonablement bons en història, sabeu què passava a la Unió Soviètica en aquesta temporada. Efectivament, estalinisme a sac, és a dir, és l'època en què els trens anaven plens cap a Sibèria, dels que li queien bé i dels que no coneixia, i d'uns que passaven per allà, i no donaven abast a muntar escamots d'afusellament. En aquesta època, Shostakovich va i composa això, que en aquella època era ja molt agosarat. El fet és que, abans que la pogués publicar, donar-la a conèixer o així, un company, compositor, Metzenc, va presentar Lady Macbeth, una òpera seva i tal, i després de veure en Shostakovich com ho tractava Pravda, ja sabeu que Pravda era més que el diari, era l'orga de comunicació i de difusió del govern soviètic, després de veure com les coses anaven de maldades, va decidir que, si de cas, ja ho estrenarem un altre segle, perquè la cosa ara pinta allò que en diu una mica malament. Tan profundament va colgar les partitures d'aquesta obra, l'amic Shostakovich, tant les va amagar que fins i tot les van perdre. Després de la Guerra Mundial, l'home va dir, oi, escriure una cosa, i no la trobava, la va haver de reconstruir a partir de particelles d'assajos i coses així. I al final la va estrenar el 1961, és a dir, pràcticament 30 anys més tard, en Filarmònica de Moscou i tal. És allò que se'n diu, no cal dir-ho, estem parlant de Shostakovich, estem parlant de l'època, una sinfonia expressionistes, i és una de les últimes obres musicals d'avantguarda que es van compondre a la Unió Soviètica en l'època de l'estalinisme, degut, evidentment, al que us podeu imaginar. Però bé que es va compondre en aquella època, doncs no va ser publicada fins 30 anys més tard. En qualsevol cas, la Simfònica de Mariinsky i la OBC amb Valeri Gergiev a la batuta dissabte i diumenge a l'Auditori.
Tocs de Cultura.